Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Segueix aquesta hora el judici al futbolista Dani Alves, acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el desembre del 2022. L'advocada de l'exblaugrana assegura que s'ha vulnerat el seu dret de defensa. Més detalls des del Tribunal Superior de Justícia. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Ara mateix hi ha un recés perquè el tribunal decideixi sobre les qüestions prèvies que s'han plantejat. Inés Guardiola, l'advocada encarregada de la defensa d'Alves, afirma que hi ha una campanya mediàtica contra el seu client. Per exemple, ha dit que la parella del futbolista Joana Sanz mai li ha demanat el divorci en tot el procés, com s'havia rumorejat. També ha dit que l'exfutbolista no està en una bona situació econòmica i ha recordat que deu diners a la hisenda espanyola. Finalment, la defensa ha demanat que Alves declari l'últim. Des de l'acusació particular han aportat la denúncia contra la mare d'Alves, que va publicar les fotos i les dades personals de la víctima, i recorden que la filtració d'informació i la campanya d'assetjament l'estan patint totes les parts. La fiscal també ha carregat contra les al·legacions de la defensa i assegura que el procés garanteix el dret a defensa del futbolista brasiler. Les dues parts han recordat a l'advocada d'Alves que en cap moment de tot aquest procés no ha presentat cap recurs per dir que s'ha vulnerat, com dèiem, el seu dret a defensa. Alves està seguint tot el procés des del banc dels acusats, amb una camisa blanca, texans i bambes blanques i mirant a terra.
Moltes gràcies, Pau. Tornarem a connectar amb tu quan hi hagi més novetats. Mentrestant, avancem amb més qüestions. A Terrassa, la Policia Nacional ha detingut un home de 49 anys acusat de matar la seva parella cremant-la viva davant dels seus fills menors. Els fets no han passat aquí, sinó al país d'origen d'aquest ciutadà estranger que ja és a la presó. Els agents van tenir coneixement del fugitiu en el marc d'investigacions per detectar possibles persones que estan patint processos de radicalització jihadista. Segons la policia, mentre l'home cometia aquest crim, es va posar dinant presència dels seus fills de 4 i 5 anys amb la víctima, que estava agonitzant a terra. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any. I avancem amb més qüestions. L'exconseller de l'Interior, Miquel Samper, justifica la seva baixa de Junts per Catalunya com el pas, diu, més coherent davant les discrepàncies amb l'actual estratègia. Són les primeres declaracions públiques que fa després d'anunciar que es desmarca del partit.
El més correcte era base que els camins doncs, ja transitaven de forma molt, molt diferent i que em feien doncs, la meva subsistència aquí dintre molt incòmoda. Crec que el més coherent és ser això, justament coherent, concloent amb el que penses i marxar doncs, amb ànim totalment positiu. I insisteixo, no és una decisió contra ningú ni a favor de ningú, és senzillament la meva decisió.
En declaracions a RAC1, també advocat de l'exconseller exiliat Lluís Puig ja ha evitat qüestionar l'estratègia de Junts a la llei d'amnistia amb l'ànim, diu, de ser constructiu i s'ha limitat a dir que tant de bo surti bé i aquesta llei millori. No obstant això, ha admès que no tenia forces ni tampoc ganes de canviar res des de dins. I abans dels esports i en plana internacional, molt pendents de Xile, les autoritats eleven a 112 la xifra de víctimes mortals en els incendis forestals que estan devastant la regió de Valparaíso, la zona central de la costa xilena. Hi hauria al voltant de 40.000 persones afectades i també milers d'habitatges destruïts. Només 32 cadàvers a hores d'ara han pogut ser identificats i els cossos d'emergències continuen actuant a la zona. Actualment hi ha 165 incendis, 11 més que dissabte, i 112 d'aquests focs ja han pogut ser controlats pels bombers. El ministre d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ja ha ofert l'ajut dels països europeus i ha mostrat també el condol i el suport a totes les víctimes i afectats. A punt d'enfilar les 12:06, plana esportiva en bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del pivot Ken Birk. Fins a finals d'aquesta temporada, el jugador del Montreal aterra a Girona després de passar per l'Olympiacos grec i per equips NBA com els Orlando Magic i els Toronto Raptors. El nou jugador de bàsquet Girona també ha estat internacional amb la selecció del Canadà i, entre d'altres participacions, va representar el conjunt canadenc en el Mundial de Bàsquet, això l'any 2019, que es va disputar a la Xina. I en futbol, el Getafe fa oficial l'adeu d'un dels jugadors històrics. Es tracta de Damián Suárez, que deixa el club madrileny després de 9 temporades vestint la samarreta i sent el jugador del Getafe que més partits ha disputat a la primera divisió amb un total de 295. I la selecció espanyola s'ha estrenat en victòria al Mundial de Waterpolo que se celebra aquests dies a Qatar. El combinat masculí ha guanyat aquest matí contra Sud-àfrica per 5-21 i aquest dimecres jugaran contra Croàcia per lluitar per la primera posició del grup. I pel que fa a l'equip femení espanyol, ha guanyat contra la Xina per 5-18 i demà es veuran les cares i ho faran amb Grècia. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà al punt de la una del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran també tota l'actualitat. Tot seguit, no es perdi la nova secció de mediació, No és el que sembla, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Radio Estel. Barcelona. 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 12 del migdia i avui us ho anunciàvem aquest matí. Avui estrenem secció, una secció que es dirà No és el que sembla. De seguida ens explica per què. I saludem a aquesta hora amb una de les persones amb qui podrem fer una secció com aquesta. Conflictòleg i mediador, Xavier Pastor, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Xavier, no és el que sembla?
No és el que sembla, exacte. No sempre. No sempre és el que sembla. Mirarem d'aprofundir i explicar, i si m'ho permets, també, a veure si podem ensenyar. És un component més de servei públic d'ensenyar a la gent a mirar profundament tot allò que ens expliquen quan estem davant d'un conflicte, i així la gent podrà acabar de veure si el que ens estan explicant és el que sembla o no, i què hi ha de veritat, intentar també recompondre i buscar les solucions als conflictes.
Escolta, m'agrada molt una secció com aquesta. M'agradarà molt xerrar amb tu les properes setmanes d'aquests conflictes que ens portareu. Ara bé, deixa'm començar pel principi, perquè normalment quan parlem de o conflictologia o mediació...
Sí.
Jo no estic segur, que si ara mateix sortíssim al carrer amb un micròfon i preguntéssim què entens per conflictologia o per mediació, et dirien, doncs, l'estudi de resoldre precisament aquell conflicte, no? I tots ens quedaríem aquí perquè no en sabem més. Més enllà d'això, què és la conflictologia i la mediació?
Clar, fixa't, boníssima pregunta per començar, Joan, boníssima. Mira, precisament fa poc vam fer un estudi a Catalunya, el primer estudi de les dimensions que hem fet perquè hem entrevistat a periodistes, mitjans de comunicació i ciutadans i ciutadanes.
Sí, senyor.
Clar, la gent, tothom té conflictes, tothom. Potser hi ha algú que té la sensació de que no, però tothom. I no és pas dolent, és a dir, al final el conflicte sí que és dolenta, aquesta percepció que tenim de que es desterota i que ens porta allà on no volem, no? És a dir, ens porta una mica a situacions d'inestabilitat, no ho negaré. Però al final és una oportunitat, tenir un conflicte és una oportunitat per intentar, si el sabem resoldre, aprendre d'això. I tots ho fem cada dia.
Uh-huh.
Amb millor o pitjors condicions. Clar, conflicte, malauradament, encara porta una càrrega molt negativa. I, en canvi, el concepte mediació, no, perquè el mediador o el procés de mediació és algú que ens ve a ajudar, un mediador o una mediadora que ens ajuda en un conflicte, ens pot assessorar, pot ser una persona que consultem, pot ser una persona que ens ajuda amb una altra persona a seure en una taula, a parlar, i té un component molt positiu, no? Per això, segurament, si ens sortíssim al carrer, com dius tu, i preguntéssim a la gent, escolta, conflictologia, mediació, la gent respondria que coneix millor la mediació. I això ho diu l'estudi, no? La gent, qui més li sona. Bueno, per conflictes diversos. Però la conflictologia, el bo que té, és que va més enllà de la mediació. La mediació és un procediment que està bé i que funciona, perquè, al final, una part important dels conflictes que tenim té una càrrega emocional molt important que ens entorpeix acostar-nos a l'altre i preguntar, escolta, què ha passat, parlem-ne, i aquest mediador t'ajuda. Però la conflictologia té més eines i més principis, no? La negociació, facilitació, doncs els plans estratègics... És a dir, hi ha un compendi d'eines que moltes vegades estan en el dia a dia. Fins i tot comptar 10 segons, una cosa que feia, per exemple, la meva mare quan jo era petit, no? Una cosa tan bàsica. És una eina que és molt potent, no? Quan estàs davant d'un conflicte, tanques els ulls, comptes 10 segons i sembla que si tornes a obrir els ulls i mires a la cara a la persona, aquella situació ha canviat, no? Sí, són conflictes, un compendi de coneixement i eines que mitjançant l'oportunitat que ens ofereixes, que ens oferiu des del Barri d'Hostel, amb aquesta secció i a través de conflictes d'actualitat i la via diària, intentarem transmetre a la gent perquè la gent, els oients, ho puguin aplicar. I un d'ells, evidentment, és la mediació, o els mètodes de mediació.
Deia jo aquest matí, Xavier, pel micro obert i pel broc gros, que en Xavier Pastor, a part de ser conflictòleg i mediador, si em permets dir-ho públicament, és amic, i li deia a en Xavier aquests dies, Xavier, el primer programa, la primera secció, aniria sense guió, però farem guió. Però per què? Perquè ja conec en Xavier. I ara parlava en Xavier i ja m'han sorgit, mira, 1, 2, 3, 5 preguntes. De moment, eh? De moment.
Molt bé.
Per tant, anem cap a la segona. Ho dic perquè ara ens deies, hem de mirar el conflicte com una oportunitat, no?
Sí.
I jo crec que tendim, no els mitjans, tots, tendim a no mirar el conflicte com una forma, com alguna cosa positiva. Normalment el conflicte és allò negatiu, no? Ens en volem escapar sempre del conflicte.
Sí, sí. Perquè primer de tot ens atrapa. No negarem. A tothom el conflicte ens atrapa. És a dir, tots volem saber. Ara escoltava una notícia, per exemple, del judici de Daniel. Això ens atrapa. Tothom vol saber com acabarà això. o com s'està desenvolupant. És un conflicte en si mateix. Per què? Perquè aquest tipus de situacions, en el fons, ens atrapen, segurament potser per l'espectacularitat, però també perquè, davant de cada situació, el nostre cervell, que és el que teòricament ens mana, vol aprendre d'aquestes situacions. I si un dia m'hi trobo jo, amb aquest tipus de situació, tant de bo no sigui, no? I si un dia m'hi trobo jo amb una situació d'una explosió acalorada, què haig de fer? Com ho haig de portar per intentar realment discutir sobre el que discutíem i no deixar-me endur per l'emoció? Sí. Clar, això requereix una mica de temps. No ens hem d'enganyar, com tota la vida. És a dir, escolta, casar-se, comprar-se un pis, voler doncs, fer amistat, desenvolupar un projecte professional, gestionar un conflicte requereix temps. Sí. I, clar, el que sí que és veritat és que el dia a dia de les notícies i d'actualitat el temps justeja. Per què? Perquè hi ha tantes coses que passen i que des dels mitjans heu de cobrir que justeixen.
Clar, de fet, mira, ara que posaves l'exemple del que està passant avui amb el judici de Dani Alves, 270 periodistes acreditats de 70 mitjans diferents, entre ells Brasil, França, Argentina, Mèxic, Alemanya i el Regne Unit.
Molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia. Clar, hi ha un interès, perquè és tot un compendi d'elements que fan que aquesta situació sigui singular i que, a més, depèn com acabi, tindrem una lectura o en tindrem una altra, des del punt de vista del que actualment la societat està avançant cap a la disminució de la violència, la defensa dels drets humans, de determinats col·lectius, de les dones. És a dir, hi ha un canvi que s'està produint que no estem veient i que té a veure amb la manera de gestionar els conflictes. Per això deia que és una oportunitat, perquè cada conflicte que tenim l'oportunitat, perquè ens n'hem d'en sortir, no podem evitar-lo, no podem defugir-lo, tenim l'oportunitat de fer-ho bé. I fer-ho bé requereix, al fons, parlar, negociar, comunicar, trobar el mecanisme, acostar-nos. Tot això és una mica el que volem fer aquí en aquesta secció, no? Explicar com fer aquestes coses.
Clara, ens deies també, el conflicte és una oportunitat. Tot conflicte és resoluble?
No. D'entrada no. D'entrada no. Amb el temps potser sí, però d'entrada no. Hi ha conflictes intractables en el present. Mira, una situació emocional molt, molt, molt elevada, un nivell de violència continu, constant, fan que no sigui fàcil o quasi impossible d'entrada poder-ne parlar. Requereix potser altres tipus d'accions abans de posar-nos a parlar, no? Per tant, d'entrada diria que hi ha alguns que són intractables a curt termini. A mig, sí, si ho treballem, és que tot requereix temps. No podem esperar cada la nit al dia una cosa que s'ha generat com a conflicte que ha requerit temps, amb hores i minuts ho resolem. Sí, és impensable. No es produeix, això. No es produeix.
I un altre té la sensació, a vegades, que ja fa temps que estem vivint diferents conflictes, que si Israel darrerament, que si Ucraïna ja fa temps, que si el procés, que si la polarització de la política... Per què hi ha èpoques de més conflicte que altres?
Bueno, perquè, per exemple, tu ja saps que, perquè t'ho passat, que nosaltres al proper programa volem parlar d'un conflicte polític, no?
Sí.
Deixem que l'escolli, no? Volem parlar d'aquesta... d'això que habitualment sempre es pregunteu, que tu em preguntes quan vinc, escolta, com és que Junts i Esquerra sempre estan a la granya i estan barallant?
Un clàssic.
Sempre, clar, un clàssic, i la resposta del conflictòleg o del món del periodisme és que competeixen pel mateix espai electoral. Bé, sí, però hi ha moltes més coses. Hi ha tot un històric al darrere i, evidentment, la punta, és a dir, la intensitat del conflicte es dona quan hi ha eleccions, evidentment, que lluiten, es confronten i van a buscar les persones perquè es votin, no? Però no només, és a dir, ara en el moment no estem en eleccions i continua havent-hi el conflicte obert. Per què? Perquè és un conflicte que ha tingut també en el seu moment punta i no se n'ha parlat, no se n'ha assegut, no han discutit, no han negociat, no han acordat. No, emocionalment encara continuen enfadats, els uns i els altres, per diferents motius que explicarem la setmana vinent, si tenim l'oportunitat. Uh-huh. Per tant, però és evident que en determinats moments la cosa es crispa, perquè ja ve molt crispada, i aquest moment és un moment determinat per diferents interessos dels uns i dels altres, on acaben de xocar, on es xoca més. No? Uh-huh. I això passa amb un conflicte bèl·lic. Uh-huh. Les informacions, les estratègies que estem veient, no? L'altre dia escoltava doncs, que, per exemple, després de, la, de tota l'acció militar que està desenvolupant Israel, no? En l'espai, en el territori palestí, allà, fins d'aquí anys i anys, no tornarà a créixer ni una flor. És a dir, el nivell de destrucció ha sigut molt elevat. Doncs, per què no mirem d'esbrinar quins són els interessos que han portat a tot plegat? Segur que se n'ha parlat. Doncs, de tot això és quan diem que no és el que sembla. Intentem esbrinar al màxim tots els factors i causes que hi ha darrere d'un conflicte, perquè si no els, els analitzem i no els abordem, sempre quedarà alguna cosa allà que diuen en el tintero que acabarà generant una nova espurna.
Clar. Ara em deies tot això i també feia reflexionar, igual dic una veritat de Perogrullo, però no perquè sigui una veritat de Perogrullo, és que en siguem tots conscients a l'hora d'intentar resoldre un conflicte o a l'hora d'abordar, si més no, un conflicte. Pot ser que en el conflicte el que menys hi juga a favor de la resolució és precisament, i ara ens ho deies, l'interès de les parts? Per això precisament hi ha més conflicte en època electoral?
No he acabat d'entendre, cap on em vols, el que em vols, em vols. Que estigui sincer, Per un moment he pensat que em preguntaves una cosa, però veig que al final... Mira'm-ho de... Torna'm-ho a preguntar, a veure si...
Val. Vull dir, és i a part d'això, aquesta base, de què és veritat? És veritat que el conflicte, el que juga menys a favor de resoldre'l, de posar-hi la solució sobre la taula, és precisament que cada part és una part interessada. Per tant, cada part té un interès en endur-se el conflicte al seu terreny.
De guanyar.
De guanyar.
De guanyar.
No?
En clau de guanyar.
Exacte.
Sí.
Precisament per això entenc que m'has dit que quan hi ha més conflicte, per exemple, és en època electoral.
Clar. Perquè és quan es prima... al guanyar, per damunt del tot, per damunt de tot. Però si t'hi fixes en el context democràtic, d'acord, algú ha de guanyar, que em sembla bé, perquè al final resulta, mira, una imatge que a mi m'ha...
Les nits electorals ens han ensenyat, Xavier, que guanya tothom aquí.
Exacte, i que és veritat, guanyen uns i els altres no guanyen. Digue-m'ho això perquè ningú s'enfadi. Hi ha uns que guanyen i tindran l'opció de governar. Uh-huh. És a dir, al final anem a unes eleccions perquè algú ens governi. I un de sol... Dos, parella, tres, trio... És igual, que tu vulguis, la fórmula que sigui. No? La fórmula que matemàticament ho permet. Però el bo de la democràcia és que el que no guanya, no? O el, diguem-ho així, el que ha perdut, té l'opció de continuar treballant per un projecte. És a dir, al final, i aquest segurament és un tema molt interessant que ens porta avui al que vivim, aquesta sensació de curtterminisme o presentisme continu. És a dir, que vivim un present, que és que sembla que no has guanyat i, ostres, tu ja estàs desitjant que arribin les noves eleccions i ja, avui mateix, per tornar a guanyar. No, l'important no és guanyar o perdre, sinó l'important és el que faràs un cop guanyis. És a dir, els ciutadans i ciutadanes, els electors i les electores, el que hem d'exigir i hem de demanar als polítics que sigui, és que ens diguin quin és el projecte. És a dir, jo no voto a uns o altres perquè em cauen bé, sinó voto a uns o altres si aquest projecte s'hi ha bé amb el meu estil de vida, amb el que jo penso que és important, amb els meus valors, amb els meus principis, amb els meus interessos particulars i col·lectius. Per tant, aquesta persona que ha perdut té la possibilitat de continuar treballant amb el projecte i fins i tot de forçar o d'incorporar elements del seu projecte en el projecte de govern. És a dir, realment, des d'aquest punt de vista, tothom pot guanyar. Mm. El que passa és que, fixa't, no? Els projectes cada cop són més prims, els programes electorals són més prims perquè es diu que la gent no se'ls llegeix. Això caldria analitzar-ho bé, perquè és evident que la gent sí que se'ls mira, perquè la gent ho comenta als bars, a les perruqueries, al carrer, no? Comenta les propostes. Potser hi ha un cert interès en reduir això per només centrar-nos en el guanyar. Quan realment guanyar sí que és un objectiu, però l'objectiu important és governar, i guanyar per governar. És a dir, que m'has de dir què faràs, has de tenir un projecte potent per fer coses, perquè si no, no cal que guanyis, és allò, no? Si el pastís és dolent, no cal que facis el pastís, si no se'n menjarà ningú. Mm. És això el que deia, no? I al final és resoldre problemes. És a dir, votes a gent perquè et resolgui problemes. Per tant, ens agradaria que els polítics prediquessin i practiquessin amb l'exemple del que acabem de dir.
Patapam, ja l'has tirat. tota la raó. Tota la raó.
Clar que sí.
Més coses que em portes a fer pensar, i ets una de les persones que em fa pensar més d'aquest país, trobo. Ho dic en plena positiva, eh?
Sí, està bé.
Ara estava pensant, què costa més de resoldre? Un conflicte polític, per exemple, entre Esquerra i Junts, que ens portaràs la setmana vinent?
Sí.
O un conflicte veïnal? Ho dic perquè, com més proper, a vegades ens portem el conflicte cap a la vessant més personal. I aleshores poder costa més de resoldre.
Sí. Home, jo et diria que segurament ens costarà més d'entrada al polític. Precisament pel que acabem de parlar tu i jo, del que acabem de comentar, eh? Perquè cada 4 anys s'hi trobaran, no? El que jo vinc a dir és que, d'acord, s'hi trobaran, però no cal posar-hi tant d'èmfasi en conceptes i en l'agressivitat, no? I en comentaris on que apareixen els uns als altres, perquè la gent es posicioni a través de Twitter i generi un debat. Això és el que hem de, entre nosaltres, jo crec, la meva humil opinió, evitar, perquè tensiona la gent i polaritza la societat, i llavors tothom està emprenyat i viu emprenyat. I d'això hi ha algú que ens surt beneficiat a curt termini. En canvi, jo deia que aquest segurament més, perquè té aquests elements de tensió temporals. En canvi, el veïnal, sí que és veritat que estem cada dia enganxats paret en paret, però si som capaços de generar una dinàmica molt positiva entre els veïns, perquè hi ha un context comunitari, un context, un projecte comú, que també podríem trobar en l'àmbit de la política, eh? Valentisme, procés, també s'ha donat, eh? Comú, i tenim eines, és a dir, ens dotem d'eines, no només d'eines tecnològiques, sinó d'eines socials, d'eines individuals, d'eines relacionals, potents, primer de tot podem resoldre els conflictes que fins ara hem tingut, i tenir, doncs, un nou espai per treballar i que no tornin a aparèixer aquests conflictes del passat, perquè eren realistes o eren basats en prejudicis infundats, i treballar realment en resoldre el problema. És a dir, en lloc de pensar que el meu veí o la meva veïna és un ésser d'un altre amor o un ésser de l'infern, no? Perquè la gent pensa que és allò una cosa dolenta, pensar que també és una persona humana, que també tindrà els seus interessos, que també això que està fent l'ha mogut per alguna necessitat i que l'únic cal és parlar-ne, però parlar-ne bé i establir una dinàmica. És a dir, no és que parlo un dia i li dic, escolta, veí, em cau molt bé, veïna, em cau molt bé, jo no volia dir no. Ha de ser una relació del dia a dia, saludar-se, quan hi ha reunions, anar-hi, quan hi ha un problema, comentar-ho o avançar-se abans que es doni. Hi ha tot un treball, evidentment, que no es dona. I jo sempre explico la mateixa anècdota, no? A meu pare jo li pregunto el nom dels veïns que viuen i han viscut al mateix immoble que ell, i se'n recorda de cadascun dels noms. Si avui ho preguntem a qualsevol persona, jo et diria que no arribem ni al 10%.
Mira.
La gent viu una miqueta a la seva vida i se'n despreocupa de pensar en tot el que és comú, no? I això és un petit error, perquè després és molt difícil.
Sí. No sé si és un error o és un drama. Però, de fet, per això que deies, i no només per això que deies ara, sinó pel que, i així ho lliguem tot ja, pel que em deies també a l'inici del programa, allò de comptar fins a 10, m'he deixat una pel final, que és si hi ajuda o hi perjudica el fet que siguem una nova societat en constant contacte amb les xarxes socials.
És com tot. D'entrada, jo crec que tenir xarxes socials, tenir eines de comunicació, ajuda. És a dir, tinc una nova via per poder-me comunicar amb una persona que està a l'altra punta del món. Això els meus pares, els meus avis no ho tenien. I, a més, fer-ho ara mateix. I poder rebre, amb una mica de sort, resposta ara mateix. Per tant, això és increïble, és molt bo. I no només amb la persona de la que apunta al món, sinó amb tu, amb un company, amb un amic, i a més, afegint-li, gratuïtament, no? Perquè el WhatsApp, d'acord, sí, acabes, hi ha un pagament en quant a dades que tu dones teves a algú altre, no? Però no té un cost, més enllà de tenir un aparell, no té un cost. I això és molt important. Una altra cosa és el que fem amb la xarxa social.
Ah, perquè aleshores apareix el fenomen del hater.
Clar, el que fem i el que altres fan amb les xarxes socials i ens empenyen cap a fer-ho. Fos un cas concret. Vinga, va, que no m'ha vingut al cap. L'altre dia m'explicava un professor que estava enmig de classe, un professor d'universitat, i de volta, doncs, 40 persones aixequen el seu mòbil i li fan una fotografia, o ell creu que li estan fent una fotografia al professor, o la professora. El professor continua fent classe i quan acaba la classe li diu a les 40 persones, escolteu, pareu un moment que vull parlar amb vosaltres, que és que a mi de classe us demanaria que no em feu fotos. I deien, no, no, professor, que no li fèiem la foto a vostè, que ens estàvem fent una foto nosaltres, ens estàvem fent un selfie cadascun de nosaltres en aquell moment. I deia, bueno, doncs, tampoc em sembla correcte que m'hi d'una sessió en una classe feu una fotografia. No, és que estem en una xarxa, estem en un canal que es diu Be Real, sigue real, i hi ha algú que de cop ens diu, fes-te una foto ara mateix, on estiguis, com sigui, perquè hem de trencar amb aquesta dinàmica de fer-nos fotos amb filtres que són fictícies i que no representen qui som. Està bé el missatge, però fixa't el nivell de manipulació que estan patint aquestes persones, perquè estan responent a no saben ben bé qui, perquè no saben ben bé, finalment, quin serà l'interès final de tot plegat, encara sí, però estan trencant una dinàmica social que no ha de ser trencada, és a dir, estan dins d'una classe. No? Per tant, fixa't fins a quin punt important és aprendre a saber gestionar aquest tipus de xarxes, aquest tipus d'eina, a saber-les fer servir. Això ja té un conflicte, si un professor hagués pogut agafar i dir 40 persones fora de la meva classe no els vull. Mm. Bueno, aquest professor va gestionar prou bé, però podria passar, o en tot cas avisar el professor, no sé, ja molt, si finalment tu vols continuar fent aquestes fotos en qualsevol lloc. Però jo penso que no, jo penso que no ens han ensenyat, com tota la vida. Escolta, ningú ens ha ensenyat a gestionar conflictes de debò. Ens han ensenyat a sortir-nos-en com podem, en general. I no ho fem pas malament. A veure si en la secció i amb la Marta Méndez com a col·laboradora...
Això t'anava a dir, que la Marta Méndez també hi col·laborarà, eh?
Sí, sí, la Marta Méndez i jo mateix som els que estarem al darrere del programa cada setmana. Ens fa molta il·lusió i us ho agraïm moltíssim a Ràdio Estel, a la caravana, a tu i al teu equip. Moltíssim.
Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies a tu per participar-hi, per la confiança que hi dipositeu en nosaltres també, en Xavi Pastor, la Marta Méndez, que, com deia en Xavi, hi seran amb nosaltres cada setmana. Jo crec que hem posat les bases sobre del que parlarem a partir d'ara cada dilluns, amb ells aquí a la caravana i a partir d'aquí. Escolta'm, analitzar conflictes i coneixent en Xavier Pastor a passar-nos-ho bé, també, analitzant conflictes.
I tant.
Xavier, ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada ben gran.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quatre minuts i mig. Espera, que em poso bé el micro, si no, no m'escoltareu. I aquí la gràcia de la ràdio és escoltar el locutor. Sigui qui sigui. En aquest cas, canviem de veu. Vinga, va, ara sí, ara ja m'escolteu bé, ja està el micro en la seva posició òptima. Per tant, quatre minuts, gairebé cinc, que passen de dos quarts d'una. Nova setmana, segona setmana de febrer, seguim endavant. en la temporada aquí a Radio Estel y es el momento de tornar a abrir les portes del Viure en Salut, espai que tenim aquí als matins, clàssic de la casa, forma part dels continguts de la caravana i ara mateix Joan Trias, ja ho sabeu, hem canviat el timbre de veu, conductor i alma mater del programa, el Joan, s'agafa aquests minuts per respirar. Són 6 hores de directe, són moltes hores, amics oients. No passa res, que és la nostra tasca i aquí estem fent ràdio la mar de contents. Però s'agafa aquests minuts i em cedeix amablement el seient del locutor per portar endavant aquest espai. Per tant, cada dia de dilluns a dijous aquí em teniu en la cadira del locutor principal acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, però no de qualsevol manera. No, 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 no. De la millor manera possible. De la mà dels amics de Marnix... De Marnix... Després de 5 mesos dic malament el nom. Quines coses de la vida. Els amics de Marnix i la seva gamma de productes de complementació alimentícia i també de salut natural. Per tant, canvia la caravana, marxa, tries una estona i ara en res, tots tranquils, que ja el tenim punxat, ja ens està escoltant, ara el saludarem. Tindrem amb nosaltres de nou el doctor Jacinto Valverde i ens regalarà una mica d'allò que té ell, la seva saviesa, l'elegància, l'humor i tot plegat en directe des de Madrid. Sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu adreçar-vos, preguntar qualsevol dubte mèdic. Durarà fins a la una del migdia, tenim minuts per endavant. Les nostres consultes, les nostres línies estan obertes 24 hores al dia. Sense stop, sense descans. Podeu enviar un missatge quan us vingui de gust, quan us vingui bé, quan us surti el dubte o us vingui o surti de dins, així, amb naturalitat. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ui, importantíssim. No ens hem coordinat bé aquí, entre que sobre el micro i jo parlo. Importantíssim aquest número que ens ha recordat la veu de la casa, el 663-99-30-62. Quina importància té? Moltíssima, perquè és la clau que us obre les portes d'aquest espai on podeu adreçar-vos, com us deia abans, i qualsevol cosa, qualsevol dubte, qualsevol petita història que digueu, ai, doncs mira, això em preocupa, això em molesta, que tingui a veure amb la vostra salut i benestar, evidentment, doncs missatges de veu, missatges per escrit, aquest número de WhatsApp, 663-99-30-62. Mira, us faig una petita confessió, que és marca de la casa, marca Sanahuja. És un telèfon de la casa, último grito, És último grito, modernísim, fantàstic, meravellós. Jo crec que és un iPhone 15. I si no, està ahí. Mira, el José el té la mà, veritat, està molt bé. Home, i té una funda del Capitán América. Sempre està molt bé posar Marvel on sigui, dona molta alegria. Doncs missatges a aquest telèfon meravellós, 663-99-30-62, último grito. Si no us ve de gust, si preferiu un correu electrònic, tenim una adreça perquè pugueu escriure i amb tota la calma explicar-nos els vostres dubtes o consultes. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. I aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres, encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Esteu preparats? És el moment, d'escoltar la seva veu, que té tants matisos. Doctor Jacinto Valverde, ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo se nota la liquidez de la empresa,
La liquidez, ¿por qué? Porque tiene buenos profesionales al micrófono, ¿no?
Y ese iPhone que has dicho que tenéis,
hombre,
¿no?
Sí. Lo vamos renovando. Cada vez que sale un iPhone nuevo, mandamos a la persona...
Se nota que hay liquidez,
Hay liquidez.
Claro, por supuesto.
Hay una buena bolsa de líquido. Hay una buena bolsa ahí. Este es el sonido que hace cada vez que damos un paso por la casa. Suena este sonido, el de la caja registradora que va vibrando, contentísima, repleta. Y nada, ahí estamos en el último. Porque dijimos, ¿qué hacemos con el teléfono de la casa? ¿Cogemos un Nokia del año 80? O... No, vamos a por el iPhone. No reparamos en gastos.
Pues, hombre, vamos.
Jacinto, ¿qué tal el fin de semana? Cuéntame. Fuerzas renovadas, imagino.
Sí, sí, la verdad que hace un fin de semana. Bueno, pues de estar con amigos, de tomar el aperitivo en terraza, porque hace muy buen tiempo.
Y tanto. Y
disfrutar un poquito de ese buen tiempo, que no debería de estar, pero bueno, ya que lo tenemos y que no depende de nosotros, pues aprovechémoslo, ¿no?
Bueno, claro, es que yo creo que este tiempo, o sea, dentro de que es sospechoso e inquietante porque estamos en época todavía que tendríamos que pasar bastante frío, es un tiempo aceptable. A mí me lo pones en primavera o principio de verano y te digo, ole, es un buen tiempo.
Claro, 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 claro. O
sea, el problema es que lo tenemos aquí, a principios de febrero, que toda la vida hemos escuchado que febrero, enero y febrero son en realidad los meses más fríos del año. Pues esto parece ser que ha pasado a la historia. Mira, ahora que me hablas de aperitivos y de estar con amigos, ¿tú consideras, Jacinto, en tu experta opinión como médico, que el vermú del domingo debería estar reglado por ley?
Por supuesto. siempre que se pueda beber, ¿vale? Siempre.
Hombre, claro, por supuesto. Sí.
Que vaya a beberlo, no tenga ningún problema, ni tenga que sí. quitar el alcohol.
Sí.
Pero yo creo que el aperitivo, en su extensa opinión, debería de estar arreglado por ley. Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Yo me estaba, en realidad, en mi cabeza, cuando digo vermú aperitivo, pienso en todo el conjunto, que no hace falta que sea vermú el que tenemos en la cabeza, ¿no? La bebida.
O sea, que todo el mundo le ha llamado el vermú, pero bueno.
Sí, hemos hecho... Eso es un recurso de estos literarios que ahora no sé cuál es. Uh-huh. Pero coges una parte y lo llevas al todo, ¿no? Es decir, una parte es el vermú, que oye, que habrá quien se tome, pues eso, pues un refresco, un zumo, yo qué sé, lo que le apetezca. Pero luego viene, pues, con sus patatas, con sus olivas, con un poquito de...
Sí, y el encuentro.
El encuentro.
Charla,
el encuentro.
La distensión y estar al aire libre si hace buen día o estás cerrado. Pero yo creo que eso socializas, te hace socializar, te hace relajar.
Y te da el tono del domingo, porque al final el domingo es un día distinto, es un día festivo. Tienes que disfrutarlo con estas pequeñas cosas.
Entonces yo creo que sí, yo creo que eso deberían de institucionalizarlo por ley, por supuesto que sí.
Pues venga, pues ya somos dos, llevaremos la moción al Senado donde haga falta y para adelante. Yo creo que es de vital importancia. Venga, entremos en materia de salud, aunque eso también tiene que ver con la salud y el bienestar, sobre todo mental, ¿no? Esta capacidad de relajarnos y de disfrutar, esto es importante también, pero entremos en materia de salud de manera más biológica, podríamos decir, o más o menos, ¿eh? Porque ahora te plantearé un tema que tiene que ver con la salud más física y también con la salud más de espíritu, más mental. Estaba pensando, claro, muchas personas, y esto lo hemos visto durante la temporada, Jacinto, y de hecho hoy tengo una consulta que va por aquí un poco, que muchas personas tienen problemas para dormir. A veces es durante una temporada corta, tú también nos lo remarcas esto, ¿eh? Pueden ser temporadas cortas que por lo que sea tenemos algo que nos inquieta, que puede ser un poquito de estrés o alguna preocupación, y claro, aparecen estas cosas, un examen, temas laborales o familiares, incluso algo que nos haga mucha ilusión. A veces pasa, ¿no? Yo qué sé, tenemos una reunión o nuestro hijo tiene un acontecimiento o viene algo importante, o una mudanza, vete a saber.
¿O cuando te vas a casar?
Exacto, una boda, por supuesto que sí.
¿Cuántas noches tienes mientras que estás preparando la boda?
Madre mía, bueno, yo que en su momento lo pasé, ya te digo yo que la boda muy bien, pero los dos meses anteriores fue una tortura china. Esto es
pues
cierto.
Te digo, es que es así, eso es bueno. O sea, no todo que hace que pierdas el sueño tiene que ver con algo malo, ni mucho menos. Hay veces que es todo lo contrario.
Exacto.
Son cosas buenas.
Pueden ser cosas...
perder el sueño.
Pueden ser cosas positivas y que vienen en ayuda de uno, pero también nos, de alguna manera nos saca de ese estado de normalidad o relajación y nos quita un poquito el sueño y ponen difícil un poco pegar el ojo. Venga, va, pues para estas personas que a lo mejor han pasado o ves a saber o les viene un tiempo en que pueden experimentar estas dificultades, ¿cómo podemos dejar, la pregunta es, Jacinto, cómo podemos dejar los nervios un poquito fuera del dormitorio y ayudarnos a descansar? Porque ya sabemos que el buen descanso es sinónimo de buen rendimiento, de buen ánimo y de llevar mejor las cosas.
Por supuesto, y de buena salud, que es lo que queremos.
Sí.
Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer con estas personas que les cuesta cuando llegan a la cama la inducción del sueño rápida, pues por las circunstancias que sea, por bueno o por malo, están nerviosas, no están tranquilas, aunque ellos aparentemente lo estén, ¿vale? Vamos primero a predisponer ese cuerpo y esa mente a estar relajada.
Vale.
¿Cómo? Aportando, por ejemplo, pues una serie de sustancias como es vitamina del grupo B y la vitamina C, zinc y el magnesio, el hidrocianato de proteína de leche y tianina.
Vale.
Entonces, Este complemento se llama RelaHelp.
El RelaHelp, ¿eh?
El RelaHelp. Entonces, a estas personas que les pasa esto, yo les recomendaría que el RelaHelp tomaran dos cápsulas al final de la cena.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, esto va a ir haciendo su efecto y para luego ya rematar con el inductor del sueño, propiamente dicho,
sí,
que es la melatonina, en forma de Melatovit.
El Melatovit.
¿Vale? Sí. El Melatovit. Y este nos lo vamos a tomar media hora antes de irnos a la cama a dormir, o una o dos cápsulas. Entonces, empezamos la preparación con dos cápsulas de RelaHelp al final de la cena,
sí,
para terminar con una o dos cápsulas de Melatovit media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Pues lo has explicado perfectamente, no lo repetiré, es muy fácil, sí que repetiré para que a la gente se les quede grabado los dos nombres de estos productos de Marnis, el RelaHelp y el Melatovit. Evidentemente Jacinto siempre nos da, valga la redundancia, esta píldora sobre cómo se tienen que tomar estos productos, pero vienen todos con su prospecto, con sus instrucciones, y siempre es muy fácil y muy bien explicado. Y venga, me abro un canal, ya es lunes, me abro un canal. El Melatovit, Jacinto, lo he incorporado en vistas solamente a las noches de domingo al lunes. Porque a mí me pasa, que y lo hemos comentado alguna vez, que el cambio de ritmo de fin de semana más mañana es lunes, a ver que lo tenga todo controlado, los guiones, los invitados, que todo esté bien, lo que tengo que decir, porque este es un trabajo muy creativo que no para y siempre tienes que estar pensando nuevas historias que explicar a los oyentes, pues me dificulta un poquito el sueño del domingo al lunes, ¿eh? Un poquito. Pues he incorporado el Melatovit, lo estrené ayer, lo admito, porque lo llevo pensando tiempo y no, todavía no había tenido la ocasión de conseguirlo, ahora ya lo tengo, y mano de santo.
Sí, sí, claro, te lo digo yo, que yo también lo apruebo como tú en circunstancias en las que a lo mejor, pues he dormido mucho o he cambiado el ritmo, o me he ido de viaje,
claro,
o estás un poquito más nervioso, más intranquilo, y te metes en la cama y empiezas a dar vueltas y dices, ¿para qué?
Exacto.
Tomo el Melatovit y me quedo frito en 10 minutos, vamos, o menos.
Y ya está. Es que además recuerdo que estaba escuchando la radio, costumbre que uno tiene, y me puse el temporizador, ¿no? Para esto que se apaga solo. Calculé 20 minutos, nada, no recuerdo nada de lo que escuché en ese momento. Me quedé frito enseguida. O sea, qué estupendo. Esta mañana me he despertado y digo, anda, ¿qué habrán dicho? ¿Qué dijeron ahí en la radio? No lo sé, ya lo recuperaré. Vinga, doncs, ja esteu farcits d'aquests consells, consells per descansar una mica millor si teniu aquests petits problemes per les circumstàncies, ja siguin una mica negatives, esperem que no, o positives, això són bones senyals, viure coses positives, aquests dos productes, RelaHelp i Melatovit. I sabeu que aquests i altres que sempre ens recomana el doctor Jacinto Valverde els podeu comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Miramos, Jacinto, hacia Tarrasa, porque nos escribe una oyente que se llama Anna, con N geminada, con todos los respetos, Anna, pero esas dos Ns tan típicamente catalanas. Dice que últimamente se siente agotada, cosa que no me extraña porque el ritmo de la vida a veces a uno le termina afectando. Dice que es como si le faltara energía. Trabaja a tiempo completo, cuida de sus dos hijos y parece que nunca tiene suficiente energía para todo, que nota que le falta un poquito de reprise, se siente un poquito contrariada por esta circunstancia de cansancio físico que también termina por agotarla mentalmente y a veces pues le hace sacar el genio. Entonces, que también es normal, ¿no? Si te cuesta todo un poco, etcétera, etcétera, pues termina afectando un poco la moral y no siempre estamos de buen humor. Entonces, ella dice que sigue la sección, que escucha muchísimo los beneficios de la medicina natural, de los productos que ofrece Marnis, y bueno, pues pide alguna idea y algún producto que le pueda ayudar a darle un poco más de reprise en esta situación que se encuentra ahora. Pues nada, vamos a intentar dar solución a Ana de Tarrasa.
Bueno, yo creo que un magnífico... Aquí le voy a recomendar un complemento alimenticio, sí, para mí, en ese sentido, punterísimo, porque, bueno, pues ha tenido bastantes premios, ¿no? Si uno lo se mete en la página web, verá que el último premio que ha tenido es en el 2023 a los Men's Health de Cuídate, ¿vale?
Ah, pues eso es de hace 5 minutos, ¿eh?
Eso es de hace muy poquito.
Sí, sí.
¿Eh? Pero ya la han colgado en la página web. Bueno, pues es el que siempre recomendamos a la gente que le falta ese puntito de actividad, incorporando la vitamina E, incorporando una elevada concentración de jalea real, polen abierto, que eso te va a abrir también un poquito el apetito, y propóleo purificado. Y el nombre no puede ser más british, que es el Royal Provite 5000.
Aquí tendríamos que tener la sintonía de 007.
De Gucci y de Queen.
Sí, Royal Provite 5000. En este caso, el producto, ¿cómo lo tenemos que tomar, doctor?
Muy fácil, vienen como dos viales. Saber que el vial es un frasquito, vasito pequeñito, tiene el producto de forma líquida, que habrá que agitarlo antes de usarlo, porque puede tener algún pozo, y solamente que tenemos que tomarlo una vez al día antes del desayuno.
Perfecto. Una vez al día antes del desayuno para tener este puntito de energía extra, que en el caso de Ana le va a venir muy bien, según nos explica, para cualquier oyente que diga, ostras, yo tengo mucha actividad y últimamente me siento un poquito más flojo, un poquito más arrastrado, pues este producto de nombre tan precioso, Royal Provite 5000, el nombre es chulo, pero lo que te aporta todavía es más chulo, además premiado con premios de prestigio, como nos ha contado ahora mismo Jacinto, Royal Provite 5000. Yo creo que al principio de temporada, Jacinto, te pregunté, que, claro, yo tengo un concepto, hace tiempo que no veo los viales, pero tengo este concepto de los viales como que se rompía, era un vidrio que se rompía. ¿Esto todavía existe?
Oh, eso era antes.
Eso es muy antiguo, ¿verdad?
Ahora es un... Sí, antes eran así, tenías que romperlo tú y que podías cortar o caer dentro del propio...
Vaso.
Algún cristalito. Ahora son unos... pues eso, el vial es un frasquito chiquitín, como un cilindro,
sí,
que tiene un taponcito arriba, que tú lo abres... Tienes su seguro que tienes que romper para abrirlo, y esa rosca, es fácil.
Esa rosca, ¿eh? Esto lo hemos modernizado, lo cual me parece muy, sí, muy lógico y muy natural, porque en los tiempos que...
Y todo por eso, por el miedo que había que te pudieras cortar,
sí,
o que al romper algún pequeño fragmento de quiseal cayera dentro.
Bueno, y que tenía su técnica, ¿eh? No todo el mundo tenía la habilidad, ¿no? A lo mejor por miedo a hacerse daño, de abrir estos viales. Yo recuerdo ser muy solicitado...
A cortar.
Sí, ser muy solicitado por familiares. ¿Me lo puedes abrir, sabes, aquello? Porque daba... Y a que tenía un color así como marrón, los viales, normalmente.
Sí, sí. Y
¿verdad?
Estaba más abajo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues esto evidentemente ya se ha modernizado y los amigos de Marnis, que están a la última, pues lo tienen de esta manera mucho más fácil de usar, pero con las mismas ventajas. Venga, vamos con un oyente, no, sí, sí, es oyente, es Martí, de Girona, que se dirige a ti, Jacinto, dice: estimado doctor Valverde, escribo desde Girona, he estado lidiando con migrañas. Ay, la migraña, que siempre aparece antes o después. Una de las dolencias pues más repetidas, yo creo, en estas consultas. Siempre está muy bien recordar los consejos que damos, en este caso dedicados especialmente a Martí de Girona. Dice que tiene migrañas frecuentes, que ha probado diferentes medicamentos y que le van bien, pero que le gustaría también explorar opciones naturales para reducir la frecuencia de estos dolores de cabeza tan fuertes. Aprecia cualquier orientación que pueda proporcionarle y le da las gracias por anticipado. Venga, Martí, vamos a ayudarte con estas migrañas.
Sí, y aquí desde luego la complementación alimenticia, donde más puede ayudar a las personas como Martí, que tiene este tipo de problemas, es a la prevención, a intentar que las migrañas cada vez se espacien más en el tiempo y cuando se desencadenen sean menos intensas.
Vale. ¿Sí?
Tú debes de seguir con tu medicación habitual indicada por tu neurólogo o el médico que te haya estado tratando la migraña. Yo le recomendaría a todas estas personas, incluido a Martí, por supuesto, que incorpore en su dieta el efecto beneficioso de los ácidos grasos omega-3. En este caso, dentro de la amplia gama que tiene Marnis, yo le recomendaría aquel que por su composición creo que es el que mejor le va a venir, que es el DHA Complex.
Vale.
Dinamarca, Huelva, Andalucía, Complex.
Dinamarca, Huelva, Andalucía. Esta es la ruta, ¿eh? Que sigue.
Esta es la ruta que no te tienes que perder.
Una ruta muy bonita. DHA Complex, este complemento. Los efectos, recuérdamelos un poquito, Jacinto.
No, estos son, lo vais notando poco a poco.
Vale.
Aparte de que le va a servir para muchísimas otras cosas positivas como tienen los omega 3.
Ya sabemos, sí, sí,
bueno,
sí.
Esto es para prevenir. No es un analgésico que yo lo tome y no me vaya a doler la cabeza, ni cuando empiece a tomarlo voy allá a desaparecer los dolores de cabeza.
Vale.
Mentiría si dijera esto.
No, pero está
esto
bien.
Esto es un complemento que tú lo vas tomando todos los días, vas a ir notando el efecto positivo en muchísimas partes de tu cuerpo, incluida el tema de las migrañas, y con el paso de la semana, pues probablemente vayas notando que es cierto que esas migrañas pues no son tan intensas o se te van espaciando poquito a poco.
De hecho, es la consulta que nos hace Martí, ¿eh? Porque dice que lo que le interesa, o por lo menos es lo que nos escribe en el correo, es que quiere reducir la frecuencia de los dolores de cabeza. Por lo tanto, yo creo que es el producto adecuado. Las ventajas, los efectos beneficiosos de los aceites omega 3, ya sabemos que Marnis tiene una amplísima gama fantástica con todos los beneficios que estos aceites, como hemos ido comentando toda la temporada, son para nuestro organismo, y en este caso este producto DHA Complex, que para las personas que sufren fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, digamos que incluido en la rutina diaria, van a ayudar a que estos dolores tan molestos pues no sean tan habituales y se puedan controlar. Jacinto, vamos con algo rápido que tiene que ver con el dolor de espalda. Nos escribe Julia de Tarragona, y te lo resumo porque hay poco tiempo. Dice que tiene dolor de espalda, sobre todo en las lumbares, y que le gustaría saber un poquito cómo lo puede mejorar esto.
Bueno, si lo que vamos es a tratar simplemente el síntoma,
sí,
en este caso el dolor, por supuesto el complemento alimenticio que mejor le va a ir en ese sentido es el que incorpora el atacocito junto a la cúrcuma, y es el Mialtrim. ¿Vale? Mialtrim de 1 a 3 cápsulas al día. Si vamos un poquito más allá y queremos reforzar esa zona lumbar, al igual que cualquier otra de nuestro cuerpo, yo le recomendaría que utilizara el efecto del Arthrohelp Forte.
Vale.
Arthrohelp Forte, tomar un vial todos los días de forma continua y constante.
Pues Julia, espero que hayas tomado buena nota. Rasicurt con Diema en catalá, Mialtrim y Arthrohelp Forte. Estos dos productos de Marnis los puedes pedir, puedes acudir a tu farmacia para farmacia o también herbolario, y te van a ayudar con estos dolores lumbares, con estos dolores de espalda, y vas a sentirte mucho mejor. Us recordo, li he recordat a la Júlia, però recordo a tothom, que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar, trobar, demanar a herbolaris para farmàcies i farmàcies. Ja ho sabeu, la pàgina web de Marnis sempre val molt la pena. Tenen allà tots els seus productes i us feu una idea de tot el que és l'univers Marnis, però sobretot, la nostra recomanació és que acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, feu una xerradeta amb els que ahir treballen, que sempre hi ha bona relació. Jo tinc bona relació amb els meus farmacèutics. També el Volaris, podeu trobar els productes de Marnis i demanar-los, i esteu doncs molt ben atesos de manera de proximitat. Doctor Valverde, que nos escuchamos mañana. Buen inicio de semana. Ánimo con el lunes. Y mañana un poquito más de eso que tú nos das.
Esto lo tenemos ya, chufa.
Un abrazo, Jacinto. Gracias.
Realmente, un abrazo.
Minut i mig, pràcticament, i arribarem al punt de la 1 del migdia, farcits de consells com esteu per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida, recull informatiu actualitzant tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. La Júlia Julve a l'aparato, i després torna el Trias aquí a l'estudi. Li cedeixo la cadira de locutor per encetar la darrera hora de la caravana. Tindrem la secció habitual dels dilluns. Ens visita Joan Cebrián per parlar-nos també de l'univers de Marnis. Passarem a l'univers dels videojocs, darreres novetats i altres comentaris en la seva secció L'Hora del Videojoc. I després Olma Giró ens farà 5 sentits de com es prepara el Carnestoltes, el Carnaval, a les escoles de Catalunya, i ens portarà testimonis de nens que estan preparant-se per viure aquesta festa que pot ser prou divertida. I al final, els forocotxeros, és dilluns, estan una mica revolucionats, farem una ullada a forocotxes en el Bona Vesprada. Vinga, doncs tot això ens queda per endavant, i tota la programació de Ràdio Estel. Això és la caravana.